COPE Vinaroz.
101.6 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaroz. Una setmana més, un divendres més des d'aquí, d'aquesta casa del Bisbat de Tortosa i acompanyats, com sempre, per Pol Hernández, aquí al control. Estem disposats a informar-los, a estar al seu costat i, evidentment, a anar avançant en aquest temps quaresmal que tots estem vivint. Certament de que això ens convida, si més no, a viure des de la nostra interioritat i també des de la nostra esperança que aquelles accions que anem fent a nivell, en este cas, parroquial, recordem que ara ja es poden tornar a fer les catequesis en el cas de Catalunya, encara no en la part de València, però hi ha moltes fórmules, començant per la telemàtica, per a ser presents també en aquest temps d'acompanyament, de preparació i de catequesis per a la comunió. Fa uns dies vam començar una de les èpoques, podem dir, més boniques de la litúrgia. Dic més boniques perquè certament, encara que es vulgui a vegades vestir d'una forma diferent, com una època trista, la Quaresma és una època realment bonica, o molt bonica, perquè evidentment és un temps de preparació per a la festa de la Pasqua, però més enllà d'aquest temps de preparació, també ens convida a viure unes virtuts, uns valors que són molt necessaris en la nostra societat i que moltes vegades, fins i tot, no?, des del punt de vista eclesial o pastoral, més ben dit, més que eclesial, s'han volgut silenciar, i és una llàstima. Per això la Quaresma és un temps de viure certes virtuts que moltes vegades no les vivim, o més ben dit, no animem a que la gent les visqui. Volem parlar amb una persona que de litúrgia en sap bastant. Ell és mossèn Pasqual Centelles. Molt bona tarda, mossèn Pasqual.
Molt bona tarda, mossèn Tomàs.
No és la primera vegada que li demanem l'ajut a mossèn Pasqual, perquè certament de que sempre una persona que estima, que viu la litúrgia, es la fa estimar als demés, i esperem que també els oients doncs també puguen gaudir d'aquest sentit litúrgic que té la Quaresma, que és molt més enllà del que possiblement a vegades a nivell social s'ha volgut associar a un temps apagat. No és així. Primer de tot, mossèn Pasqual, com hauria de viure un cristià la Quaresma?
Primer que tot, un cristià hauria de viure la Quaresma, primer que tot, amb molta alegria, perquè la Quaresma, tot que, com has dit tu bé, tingui mala premsa, per un temps que és joiós, perquè és preparar-nos per a la gran festa que és la Pasqua. I per això hem de viure en joia, que val la pena. Val la pena aquest Crist ressuscitat, que sabem que és al final del nostre trajecte, però la Quaresma és això. Anem per a trobar-nos en Crist ressuscitat i a veure com ens hem de preparar per anar el més àgil possible a aquest Crist ressuscitat i, sobretot, pels sacraments del baptisme, confirmació i eucaristia, transformar-nos ja en Jesús ressuscitat aquí i ara en el nostre compromís concret de cada dia.
I que dir que al voltant de la Quaresma hi ha molts de signes. Signes, el primer vam començar el passat dimecres de cendra, on hi havia un signe que és el de la cendra. Un signe que ens convida també a interioritzar, si més no, aquest inici de la Quaresma. Si li sembla bé, mossèn Pasqual, podríem fer un repàs, no?, dels diferents signes que aquest temps de 40 dies ens convida a viure a través de certs signes. Quins serien els signes propis de la Quaresma?
Primer que tot vol dir, perquè els nostres oients se situessin, primer que tot, mira, s'explica que un monjo jove allà a Orient, compadre, i pregunta al padre espiritual, a un padre ja gran, diu, com és, padre, que són tants els que es comencen la vida monàstica i per què són relativament tan pocs els que acaben? I va posar, com sempre, padre, en exemples, va posar aquest exemple, diu, mira, los que monjos que es comencen la vida monàstica i l'acaben ser monjos, són com aquells gossos que han vist el conill. Com han vist el conill, no se cansen i van detrás fins que se'l fan. Els monjos aquells que es comencen i no acaben com a monjos, sinó per qüestió de salut, són aquells gossos que no han vist el conill. Però com han vist córrer els gossos, també corren. Però com no l'han vist, quan venen dificultats, peguen mitja volta i se'n van. Claro, tots els signes de la Quaresma, primer que tot hem de tindre, que nosaltres sabem per la fe, que anem a Crist ressuscitat. Crist ressuscitat no és una quimera, ni és una pèrdua de temps, sinó és el Senyor de la vida i de la mort. I tots els signes que ens ajuden que començarem a la Quaresma és per estar més àgils en aquest canvi de conversió. Convertir, què vol dir? En síntesi vol dir de dolent a bo i de bo a millor. Comencem la Quaresma en el signe de la Sandra. La Sandra, la imposició de Sandra. Perquè aquí Sandra algo s'ha de cremar. I quan se crema vol dir, quan la cosa se crema, posa el valor que té. Si es crema, el valor que té. És a dir, la relativitat de les coses, de tot el que ens envolta. Que tenen el valor que tenen, però només el que tenen. I aquesta santa ens se posa al cap, en sentit de benedicció, de dir que tot és considerat, no és considerat que no té el seu valor, però no el valor perquè la meva vida no prengui la decisió de seguir a Crist. Per això és aquelles dues frases que diem en el moment de la imposició, encara que aquest any ho hem dit en veu alta prou perquè la pandèmia no l'hem dit a cada un, que és recorda't, home, que ets pols i la por sense retornar. Què vol dir? Que sabem que hem d'anar a la mort, però que la mort per al cristià no és el final del camí, sinó és l'inici del camí per sempre la vida eterna sobre la nostra conducta. La seva frase és converteix-se i creu en l'Evangeli. A vegades creu en l'Evangeli no pensem que és creu en un llibre, i l'Evangeli és Jesús ressuscitat. Convertir-nos vol dir corregir tot allò que m'impedeix d'anar cap a Crist i cap a Crist ressuscitat. Aquest és el primer signe important que tenim en la Quaresma. Després de la Quaresma també està aquest trípode de dijuni, pregària i almoina. Dejunar, que és dejunar de menjar, això ja tenim el dimecres de santa i divendres sant, no sabem, però dejunar que és abstenir-me de tot allò que m'impideix a que pugui anar corrents cap al el Senyor ressuscitat. Tot allò que m'impideix, tot allò que com a cristià aquí vull ser aquell gos que he vist, he sentit, millor dit, he vist en l'Eucaristia ressuscitat, doncs deixar abstenir-me de tot allò que m'impideix. El dolent, per supost, el pecat, amb ell, el recolzó, per supost, però també coses que en si són bones, però que no m'ajuden a anar corrents cap a Jesús ressuscitat. Dijuna. Qui dijuna té temps per a la pregària, a l'oració. Perquè és que no tenim temps. Jo, com he dit a alguna persona, no tenim temps, que la persona que vol tirar davant, t'hi posa en un paper durant el dia, què és el que fas, a veure? I quan vem els ratos que tenim d'ordinador sense ser per a treballar, quan vem les coses, doncs, si sabem dijunar, tindrem temps per a l'oració. L'oració de contemplar la paraula de Déu, el Crist crucificat, el Crist redentor. I el tercer, hem dit, dijuni, pregari, el tercer, l'almoina, la limosna. A vegades pensen que limosna és solament que també donar diners, també ho és, això faltaria més. Però també limosna és tindre, escoltar alguna persona, ara que no podem molt per la pandèmia, pues, agafar el telèfon o telemàticament pues, saludar, no a xafardejar, a saludar, a fer companyia, interiorment preguntar on te trobes. No sé si que dir, me fa mal això, si tu dius, no, a mi fa mal aquí i allò, a mi no li dius, ho farem, que fa mal. És l'almoina. I aquest trípode és el que ens ajuda a anar-nos convertint, és a dir, a ser cada dia més pareguts a Jesús el ressuscitat i que se mos note sobretot en el nostre viure de cada dia.
En mediodia,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hi ha algun dels signes, mossèn Pasqual, que, bueno, degut a moltes coses, possiblement, jo no sé si ha dit una nova moda o no, s'han volgut amagar un poc, no? A lo millor hi ha algú que diu, bueno, això del dejuni o de l'abstinència és una cosa que avui en dia no té sentit. És cert això que els diria a aquells que creuen a lo millor que això del dejuni i de l'abstinència avui en dia no té sentit, mossèn Pasqual.
Té raó, això sí, certament, certament quan parlem de l'abstinència de cap, per favor, no, no té i més avui en dia, perquè clar, si un peixer per l'abstinència que no menja cap, però se pega una bona sarsuela de marisc, pues certament no l'ha entès, no l'ha entès. Jo, el que l'abstinència és aquesta unificació que tenim tots els cristians en aquest dia i que l'han posat de cap que era el que en temps, en el temps era el menjar de rics. Però, clar, l'abstinència, totes coses que són molt importants i molt actuals per avui. Primera és aquest signe de que formo part d'aquesta església cristiana catòlica. Primera cosa. Un quan, per exemple, poses de l'equip que sigui, no en dic cap perquè no, per no fer-te ningú, vol que se sàpiga, se posa sempre alguna cosa, que sàpiguen que és d'aquest equip i no de l'altre. Coses així. Pues primera és esta. I la segona, el signe que té, que és molt important és que ens demana una austeritat. I aquesta austeritat que fem el mitjà, en concret, en l'abstinència del divendres, és el que fem d'estalviar compartint els pobres. No per tindre més diners al corrent, al nostre corrent, a la nostra llibertat d'estalvi. No, no, és aquesta cosa que he estalviat compartint amb els pobres. Aquestes dues dimensions crec que és molt important. Que si pot ser la cara, que si pot ser allò, pues això és... Lo important és ese sentit de formar grup, comunitat, no gueto, no, ni gueto, ni gueto, no, ese sentit de comunitat universal, i esa austeritat, en aquest cas de l'abstinència, de no menjar cada austeritat, per a que el que tinc estalviat és donar-ho, primer, acompanyar els pobres, perquè nosaltres, si no mengem més avui, ja menjarem demà i hem menjat ahir. Però hi ha gent que no menjarà avui, ni ahir ni demà. Acompanyar-los una mica, i després el que s'estalvia llavors és compartir-ho en els més necessitats. Aquest és l'espit que se té l'abstinència i el dijuni també, a la seva manera, en el camí de Quaresma.
Una de les pràctiques que s'exercita al llarg de la Quaresma és també el Via Creu, no? En principi, moltes parròquies els divendres conviden a la gent, no?, a acompanyar a Jesús el camí de la Creu. No sé si, mossèn Pasqual?
Certament, un exercici molt, molt típic és aquest acompanyament, és això, és com diria Sant Ignasi de Loyola, composició de lugar, com si allà present, és camí d'acompanyar Jesús en aquest camí cap al Calvari. És un dels exercicis més clàssics i més profitosos. I més profitosos perquè aquí s'involucra la paraula de Déu, els sentiments humans, i sempre, vull dir, les clàssiques 14 estacions, poden posar més, se poden posar menys, però en definitiva és dedicar aquest temps a la pregària acompanyant a ese Jesús que va fer el camí de la creu i que me dóna força per a jo també fer el meu camí de la creu i sobretot ajudar també a aquells que decidineus aquells que passen el camí de la creu, no posar-los més complicacions de les que es posa la vida i les altres necessitats. És un dels exercicis per a mi que són molt, quan dic humans, en el sentit que quan més te reflexes més la vida humana, les caigudes de Jesús, com és rebutjat, este camí, ell, com se deixa clavar, aquesta trobada en Maria cara a cara, que, no, que no quede solament a un nivell solament sentimental, emocional, que no està mal del tot, sinó que això ens ajuda com jo, et dic, el Via Crucis me poso al postre de Jesús o de Maria, i sobretot així, com jo demano que també que Jesús sigui el meu sirineu i perquè jo sigui sirineu per a tots els germans i germanes que estan al meu costat.
També s'ha introduït dintre del temps de Quaresma últimament una pràctica molt interessant, que són les 24 hores pel Senyor, no?
Sí. Molt bé, això es va ficar per cosa de, del Papa, no? El Papa Francesc, que és de les coses molt importants, de donar un, ja diu les 24 hores, d'acompanyar Jesús en l'Eucaristia, i donar, en definitiva, és donar temps, aquest temps, perquè dijonéssim de coses que ens impedeixen i tinguéssim temps per a la pregària aprofundir i anar reconeixent el nostre camí, el nostre pecat. I també, aquestes 24 hores, a més, se pot acompanyar que hi hagi sempre un capellà o un bisbe per poder fer l'assegament de la penitència, però sempre queda la cosa és el sentit. I, en definitiva, ja se va a prop de la Setmana Santa i és un, com dic, un preparar-me en serietat i en profunditat a renovar este misteri pasqual de Divendres Sant, dissabte i domen, Vella Pasqual i Domenge Pasqual. Este sentit és tot un dia per a temps de silenci, oració, mirar la meva vida i sobretot el demanar perdó si se té l'oportunitat en el sagrament de la penitència.
Doncs, mossèn Pasqual, ja hem acabat, hem exhaurit el temps. Com sempre, és agradable quan parlem amb vostè, perquè quan una persona viu les coses que explica no és el mateix que quan una persona ho explica per explicar. Per tant, sempre tenim la sort, crec jo, de trobar-nos amb una persona que ens fa viure, i per això hi xerrem amb vostè aquest sentit de la litúrgia. Esperem també i li desitgem que aquesta Quaresma sigui de bon grat també per a vostè i per a la seva parròquia i les tasques pastorals que vostè porta.
Pues moltes gràcies per aquesta oportunitat. I a tots els oients que m'estan sentint, la Quaresma no és una cosa trista, és una cosa exigent, però exigent des de l'amor. Pidem a Jesús en la creu en aquest camí i tant, i fem allò de Sant Pau. Sé de què m'he fiat del meu Senyor Jesucrist. I hem demanat de nosaltres que li ajudéssim a aquesta evangelització en alegria i esperança en el nostre món.
Moltíssimes gràcies, mossèn Pasqual, i fins la propera, si Déu plau. I amb aquestes paraules, des de mossèn Pasqual Centelles, posem el punt i final i els deixem ara amb les paraules divines del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Bona tarda i fins diumenge, si Déu plau.
Paraules de vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
El passat 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada Concepció de la Mare de Déu, el Papa Francesc anunciava la celebració d'un any dedicat a Sant Josep, recordant que fa 150 anys el beat Pius IX el va declarar patró de l'Església Catòlica. Dedicarem alguns diumenges a glossar la seva figura, unint-nos així a aquesta celebració jubilar. Encara que els textos evangèlics l'esmenten en poques ocasions, per la qual cosa la seva figura queda oculta si la comparem amb altres personatges, ens ofereixen suficients dades per a comprendre la grandesa de la seua fe i la importància de la seua missió en la història de la salvació. Els seus contemporanis, que segurament desconeixien els esdeveniments relatius a la concepció i el naixement de Jesús, la persona i la vida de Josep no els cridaria l'atenció. El veurien com un home just, com a bon pare de família que cuidava de l'esposa i del fill, piadós i observant de la llei, com un fuster honrat que vivia del seu treball. Per això la seva figura resulta propera a la majoria dels cristians que viuen la fe d'una manera discreta, sense cap afany de protagonisme, sense fer coses externament cridaneres i que passen desapercebuts. No és estrany, per tant, que sigui un sant tan estimat pel poble cristià i que desperte tanta confiança en els creients senzills que en els moments decisius i especialment en l'hora de la mort s'encomanen a ell. No obstant això, el fet d'estar en un segon pla no significa que la seva tasca fora secundària als ulls de Déu, que havia pensat en ell per a una missió única, complementària i en certa manera semblant a la que havia de realitzar Maria: ser l'espòs de la Mare del Senyor i assumir la responsabilitat de ser el seu pare humà. Va viure aquesta paternitat sense cap protagonisme, convertint la seva vocació a formar una família en una oblació sobrehumana i posant la seva capacitat d'estimar al servei de Maria i de Jesús. Quan Déu escull algú per a una missió especial, mai l'obliga, sinó que demana el consentiment, posant així a prova la seva fe. Per a ser pare d'un gran poble, Abraham ha de mostrar la seva fe obeint a Déu quan li demana al seu fill Isaac en sacrifici. La fe de Maria la descobrim en el moment de l'Anunciació. La resposta a l'àngel és un acte de fe, de confiança i d'obediència a Déu, malgrat que tot no resulta clar. També a Josep se li demana un acte de fe. En el moment de major desconcert de la seva vida, Déu li demana que aculla a Maria i al xiquet que ella ha concebut per obra de l'Esperit Sant. En eixa situació de foscor es manifesta la grandesa de la fe de Josep, que es tradueix en obediència a Déu en tota circumstància: en la fugida a Egipte, en el retorn a la terra d'Israel i en la decisió d'establir-se a Natzaret. Josep va viure una fe plena, perquè tota la seva vida va ser una obediència a Déu. Aprenguem d'ell que la grandesa de la fe no es mesura per les aparences externes, sinó per l'autenticitat de l'obediència a la voluntat de Déu en la vida de cada dia. Amb la meva benedicció, fins la setmana que ve.
Aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.